Tot costa.
Si vols guanyar tots els títols, un partit de Copa Santander, i ara us enfadareu, té tant valor com un clàssic. Tot i la ressaca de la Supercopa i el cansament acumulat, Flick sembla més aviat poc disposat a fer concessions, si més no a la porteria.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest dimecres 14 de gener de 2026, que podria semblar un dia qualsevol, però és la vigília d'un Racing Barça i sobretot és el dia del debut d'Álvaro Arbeloa. Això serà un drama.
El nom s'ha de suprimir.
Arbeloa.
Arbeloa.
No té, ha perdut el nom de pila. Albacete. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Qui ens explica?
Doncs que Hansi Flick ha apuntat que Joan Garcia, comencem bé, sí, ha apuntat que Joan Garcia serà demà titular al Cerdanyola, tot i que ho deixa pendent del que pugui acabar de decidir demà amb el seu staff, però en principi la titularitat demà per Joan Garcia. Aquesta és la seva primera idea. També ha dit que Cancelo tindrà minuts. Frenkie de Jong, recordem, no podrà jugar per l'expulsió contra el Madrid a la Supercopa. El Barça juga demà a les 9 contra el Racing de Santander. Avui a les 9 debuta Arbeloa, com deies, com a nou entrenador del Madrid. Ho farà al camp de l'Albacete, un partit que podreu veure per Esport 3. També avui, i també a les 9 del vespre, a la Alavés Rayo i Betis Elche. Ahir van passar ronda l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic Club de Bilbao a la pròrroga i al camp de la Cultural, i a la Reial Societat als penals amb l'Osasuna. Guanyava 0-2 l'Osasuna, va veure com els bascos li empataven al minut 90, pròrroga, i els penals van quedar eliminats per la Reial Societat, que jugava a casa.
Certament va ser una vibrant nit de Copa en molts fronts, la pluja de gols a Lleó, aquesta pròrroga amb penals a Noeta, i fins i tot el golaç de Antoine Griezmann per classificar l'Atlètic de Madrid.
A la Lliga F, a aquesta hora, està previst el Barça-Atlètic de Madrid, el Johan Cruyff, partit avançat per la Supercopa i que pot situar la diferència amb el Madrid a la Lliga a 10 punts. Després que les blanques perdessin ahir amb l'Atlètic de Bilbao, Salma, per cert, ha rebut l'alta mèdica, una de les bones notícies del dia.
Doncs ara sabrem si juga. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha començat ja el partit, imagino.
Sí, amb una mica de retard, perquè han fet una mena d'homenatge a Mapi León, que va fer els 300 partits amb el Barça a l'últim partit de Lliga, i ara sí que comença el primer minut de joc, empat a 0.
Amb qui ha sortit Pere Romeu?
Doncs amb un bon 11, Cata a la porteria, Ona, Paredes, Mapi, Brooks a la defensa, Serra, Jordi, Sidney i Alexi al mig del camp, Vicky, Payor i Pina al davant.
Molt bé. Per tant, Salma Parayuelo, com era previsible, no és encara titular. Alguna cosa que et cridi l'atenció a l'11 a Matalassé?
Doncs no, és un equip que ve de no aconseguir bons resultats i que li van fer 5 gols la temporada a l'última jornada. De moment haig de veure poques coses d'elles.
Doncs pendents d'aquest partit, evidentment, aquest Barça-Atlètic de Madrid, el 3 de la primera part, empat a 0. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
I encara el Barça, Josep Maria Bartomeu ha demanat al jutge que denegui al Madrid l'accés a les auditories i informes econòmics del Barça entre el 2010 i el 2021, arran del cas Negreira. Consideràs, Josep Maria Bartomeu, que afecta la privacitat empresarial del club i que, per tant, el Madrid no hauria de rebre aquest avantatge. El Girona, per cert, el comitè de competició ha desestimat les al·legacions que havia presentat el club per l'expulsió de l'AS de dissabte, la sanció amb dos partits. I a la Copa d'Àfrica avui es disputen les semifinals i a les 9 del vespre es juga el Nigèria-Marroc i estem pendents del Senegal-Egipte, que s'està jugant ara mateix, i de seguida que pugui t'actualitzaré el resultat, perquè el partit ha començat a les 6 de la tarda. Bé, ara de seguida dic com va en aquest Nigèria-Marroc. I encara un últim apunt de futbol, l'Europa Atlètic de Madrid de primera ref es jugarà a la Bòbila, a Gavà, després que ho hagi aprovat la Federació Espanyola, dissabte a un quart de 5.
Tornem al Johan Cruyff, perquè ja ha obert el marcador el Barça, Ruth.
Sí, ho ha fet Alexia Putellas, una jugada col·lectiva que ha acabat la capitana del Barça rematant des de l'esquerra. Primers minuts de joc al Johan Cruyff. Barça 1, Atlètic de Madrid 0. Veurem si no repeteix la golejada de l'última jornada on el Barça va fer 12 gols. De moment, avui comença molt bé.
Home, seria realment impactant que el Barça n'hi fes 12 a l'Atlètic de Madrid, sí. Però ara mateix el ritme el porta. El 3 ja ha fet el primer, l'ha fet la capitana, l'ha fet Alexia Putellas.
Tanquem el futbol. Deia Nigèria-Marroc a les 9 del vespre. Empat a 0 al Senegal-Egipte, que és tot just el descans. I en bàsquet, l'Uni Girona rep a les 7 el Galatasaray turc. Des de les 7 a la 9a jornada de l'Eurolliga. Duel amb lideratge en jocs, que s'enfronten el primer i el segon del grup amb un balanç de 7 triomfs i una derrota.
A les 7 era l'hora prevista, fixada, sí, no, però Xavi Soler, Fontajau, bona tarda.
Bona tarda.
Què passa, que encara s'escalfen?
L'enèsim problema amb el marcador de Fontajau, que la veritat és que necessita una revisió urgentíssima. No funciona bé el marcador. Ara ho estan mirant d'arreglar i aquest partit començarà amb retard.
Per tant, partit de la jornada 3, Uni Galatasaray. Bé, som a la jornada 3, però no sé quin grau d'importància té el partit.
No, molt. És que mira què et dic, si avui guanyessin les gironines, que ho tenen molt complicat, perquè recordeu que tenen la baixada de Koulibaly, virtualment, almenys, jo crec que el playoff de quarts ja s'hi podrien... Ja hi serien, perquè estarien 3 partits de marge respecte al que queda fora amb 3 jornades per jugar-se. O sigui que és molt important, no és decisiu ni matemàtic en cap cas, però si avui es guanya Galatasaray, l'Uni fa un cop de puny per anar directament a la Final Six.
Molt bé, doncs quan el lampista de Fontajau faci el miracle, començarà aquest gran partit de l'Eurolliga, més com us explica el Xavi Soler, carregat d'importància classificatòria. Fins ara, Xavi.
Fins ara.
Aquest partit, per cert, que el fan els companys d'Esport 3. I les gironines jugaran els quarts de final de la Copa contra un dels rivals més perillosos, el Perfumeries Avenida de Salamanca. No han tingut sort al sorteig. La competició es juga a finals de març a Tarragona. I acabem amb un parell de punts. El Dakar, Nani Rom, ha perdut 20 minuts a la desena etapa, ha perdut el lideratge i baixa a la tercera posició. Nasser Al-Attiyah recupera el liderat. I els líders de la categoria Challenger, els catalans Pau Navarro i Jan Rosa, denuncien el sabotatge del seu vehicle aquesta nit passada al Vivac Refugi. Després el Damià Aguilar ens explicarà què els hi ha passat.
Tot el que té a veure amb el crim interessa especialment a Sònia Gelma. Efectivament, el Damià Aguilar ens explicarà què ha passat.
El Damià també estava molt interessat en aquesta situació.
Ja, però el Damià també està interessat en els buguis, etc.
Sí. Avui, per cert, fa 40 anys de la mort del creador del Rally Dakar, de Thierry Sabine. I a l'europeu masculí de waterpolo de Belgrat, triomf de la selecció espanyola davant els Països Baixos per 7 a 14, l'última jornada de la primera fase. I en handbol, a la Lliga Femenina, avui Granollers, Atlético Guardés a 8:45 del vespre.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que, com cada dia, té una pregunta per a la nostra audiència.
Cancelo podria debutar demà a Santander i us preguntem quin paper imagineu per ell fins a final de temporada. L'imagineu que acabarà fent-se en un lloc com a titular o l'imagineu més aviat com a suplent? Titular, suplent. Quin paper imagineu per Cancelo fins a final de temporada?
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, avui amb dos convidats d'alt nivell, d'alt voltatge. Per una banda, Quique Setién, per parlar del Racing Barça, i per l'altra, avui hem anat a veure el capità del Barça de bàsquet, Tomas Satoranski, a 48 hores d'un altre clàssic, en aquest cas d'Eurolliga. Fins a les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Senyor Sergi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, tot bé?
Bé.
Sí?
No? Estem? No ens podem queixar?
La veritat és que no. Si parlem del mateix, que és de com ha començat l'any al Barça...
Del que fareu 2 hores a programa, o la gran part de 2 hores a programa, Serà sobre el Barça, no?
Ah, sí, sí. No, no, no. No.
Sí, el que no ens ocupa, no?
Sí, sí, sí.
Del que ens ocupa, contents, no?
No, no, he pensat que era un motiu d'alegria fer dues hores de programa.
No,
i pensat,
sí, no sé, sí, no?
Ens ocupa,
sempre, sempre, però que no ens estigués anunciant alguna retallada
ens ocupa,
que...
i no ens preocupa, doncs perfecte.
Que desconeixem. També, en principi, ve disposada a compartir amb nosaltres dues hores, pues una mica menys, la Marta Corredera. Hola, Marta, bona
Hola,
tarda.
Hola, Jordi, què tal?
Tot en ordre?
Sí, molt bé.
I l'Oriol Domènech, sempre rialler, sempre pendent de les seves coses, la Copa d'Àfrica, etc. Etcètera, etcètera. Hola, Oriol, bona tarda.
Bona tarda. No, és que estava rient perquè s'han complert els pronòstics de Sergi Pàmies.
Què era?
No el vau sentir ahir en aquests micròfons?
No.
No, va explicar que el nom d'Álvaro Arbeloa...
Ah, sí.
Que era molt, molt, molt complicat sí, i que sí, molta gent sí. Li passaria el que t'ha passat a tu.
Sí, no, el problema no és que m'hagi passat avui, és que ja em va passar ahir i no he pres mesures.
Pots estar tranquil perquè ell va pronosticar que això passaria moltíssimes vegades.
Ja, és una... S'ha de dir que és una pena perquè en teoria ens dediquem a dir bé les coses per la ràdio i el primer Álvaro Arbeloa doncs ens fotem una nata, el primer i el segon, de fet. En fi, després parlarem naturalment de Arbeloa, perquè avui n'ha parlat, per exemple, Hansi Flick, i perquè avui donarà d'aquí una estoneta el seu primer 11, però abans ens centrem en el Racing Barça de demà.
Tot costa una dècada.
Rafinha, bona tarda.
Bona tarda.
Este verano tenías otras ofertas, incluso algunas superiores económicamente. ¿Por qué eliges venir aquí al Barça?
Porque era un sueño de niño. Yo tenía un sueño... primero de jugar por el club y segundo por vivir en la ciudad. Me encanta la ciudad de Barcelona y bueno, viendo muchos brasileños pasar por el club y bueno, hacer grandes cosas, me gustaría hacer también lo mismo que él.
Tot costa una década.
Estava recordant aquesta entrevista amb Rafinha, que, si no m'erro, és del...
Primera temporada al Barça.
Que és la de la Lliga de Xavi, si no m'equivoco, i me'n recordo que ens va dir... Home, sempre miro de millorar, però que estava content perquè havia fet 10 gols i 10 assistències. I que l'any passat en va fer 22 i 19, si no m'equivoco.
Sí, sí, sí.
I... No, més gols va fer. 34 més? Gols va fer.
34 gols.
Sí, home. Oficials.
Cony.
L'any passat,
doncs,
sí, sí, sí.
Doncs no sé, ara no sé d'on... No. Sí, la veritat.
42, Lewandowski,
34. M'encaixa més això que dius tu que el que recordo jo.
Però no és que hagués fet 10 gols i 10 assistències, sinó que era el seu repte. 10 gols i 10 assistències, diria, no?
Sí,
no,
era...
no... Ara t'ho confirmo.
Bé, ara ho mirarem. És veritat que no s'havia acabat la temporada en aquell moment. Potser tens raó tu que era un repte, però vaja, en definitiva, que l'impacte i la importància
sí,
de Rafinha...
Sí. Era el seu objectiu d'entrada. Aquesta entrevista és del març del 2023, quedava tram de temporada encara, i deia el repte és arribar als 10 gols i 10 assistències.
Molt bé, doncs a veure si Rafinha juga demà a Santander i si en suma alguns més. Ara ja passa dels 10. 11, estem 11 aquesta temporada i diria que 4 assistències. Aquesta sí que no, crec que no m'equivoco, però vaja, havent-se perdut 2 mesos de temporada, ves-li al darrere. Ara sí, Racing Barça.
De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
I think tomorrow John will play, but we will see tomorrow. With his shame, oh
shame. Crec que jugarà Joan Garcia, però ho veurem demà. És el document de veu de Hansi Flick de la roda de premsa d'avui que ha seleccionat el Ramon Salmurri. Hola, Salmo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per encetar el repàs aquesta roda de premsa prèvia. Què he dit que...
No, tira.
No? Això, què diu Flick?
No, bàsicament, diguem-ne que ha estat una roda de premsa en línies generals poc sucosa de Hansi Flick, perquè més enllà d'aquest dubte a la porteria hi havia també saber una mica la situació i l'estat físic de Cancelo, després hi entrarem perquè he dit que tindrà alguns minuts. Però, enfocant més el tema de la porteria, amb aquesta resposta que escoltaves, Flick aposta demà per Joan Garcia, tot i que assegura que la decisió no està presa al 100%, i tot això ve de que l'últim partit de Copa, l'eliminatòria contra el Guadalajara, va jugar Marc-André Ter Stegen com a porter titular. Recordaràs que aleshores Flick va explicar que havia estat una concessió...
És per avui, va dir.
Exactament. Doncs avui ha anat en la mateixa línia i ha ratificat que demà juga Joan Garcia. tot això, diguem-ne, ho comentàvem abans a la redacció, una mica per saber i entendre quin és el posat de Hansi Flick pel que fa a la porteria. L'any passat, a vuitens de final, va jugar Iñaki Peña, que aleshores era el porter suplent del Barça, perquè el titular era Wojciech Szczęsny. Però és veritat que el polonès estava sancionat. A partir de quarts ja ho va jugar tot Szczęsny. Per tant, diguem-ne que línia continuista o manté el criteri Hansi Flick pel que fa a la porteria.
Sí, si no tinguéssim aquest asterisc de la sanció de Szczęsny, podríem haver fet un paral·lelisme que ara el podem desmuntar, si voleu, però l'any passat el primer partit de Copa el juga Szczęsny, que era suplent en aquell moment, i aquest any ha passat el mateix amb Ter Stegen, i a partir de vuitens, clar, en aquest cas no podem saber què hauria passat, però sí que sabem que a partir de quarts Flick va
tirar amb el titular. Sí, a més jo també crec que està enverinat, perquè hi va haver un canvi de porter de titularitat a mitja temporada, i aquí aquesta temporada no hi ha hagut dubte que el porter titular és Joan Garcia. Per tant, en qualsevol cas, el tema de la porteria queda més o menys resolt.
Atura't aquí perquè vull saber si el Sergi Soler, l'Oriol Domènech i la Marta Corredera farien jugar demà a Ter Stegen o ja endavant amb Joan Garcia i no se'n parli més. Ui.
Clar, no, és que és una situació complicada que està condicionada pel futur de Ter Stegen. Uh-huh. És a dir, demà, quan veiem quin 11 titular i quin porter és, sabrem què passarà amb Ter Stegen.
Per què?
Si juga Joan Garcia, Ter Stegen marxarà al Girona. Clar.
Sí?
El Girona on sigui, però vaja.
Sí, bueno, el Girona. Però demà podria ser perfectament que Flick fes jugar... Vaja, pel que he dit avui, difícil, però posem per cas que Flick demà fes jugar Ter Stegen pel que sigui, i a partir...
Llavors s'ho creu.
Però no és que s'ho creguis, que si Ter Stegen juga vuitens, quarts, dos semis i final però de Copa, amb cinc partits, podria mantenir l'esperança que amb aquests cinc partits convenç el seleccionador per anar al Mundial. Llavors, si no juga res a la Copa,
és a dir, tu que
l'única opció d'anar al Mundial és anar al Girona.
La hipòtesi és que si a Ter Stegen li garantissin jugar a la Copa, ni es plantejaria anar a Girona.
No, tindria dubtes. Si no juga a la Copa, crec que no tindrà cap dubte i marxarà al Girona. Sí, jo crec que la decisió de demà...
Després hauríem de veure l'encaix econòmic, perquè això... Sí, clar, a mi la part més difícil de l'operació Ter Stegen no em sembla
l'esportiva. Sí, però jo crec, el Barça ajudarà una miqueta, dos, Ter Stegen sacrificarà part de la fitxa, perquè si vol anar al Mundial i vol anar al Girona per la situació familiar que té, ell també s'haurà de sacrificar, no voldrà cobrar tota la fitxa que té. Vull dir, jo crec que tothom aquí haurà de cedir una miqueta. Sí, jo crec que el tema econòmic, que sembla complicat, jo crec que al final tothom cedirà...
Per tant, si la decisió fos de club, que no ho sé, la decisió hauria de ser que no jugués.
Perquè marxi?
Dic jo.
Sí, però ja també faig una reflexió. Et quedes amb Joan Garcia, tu vols guanyar la Lliga i vols guanyar la Champions. Mm-hmm. Si tu necessites tenir una garantia de moltíssima garantia i tu te la jugaràs fins a la final de temporada amb el Szczęsny de suplent...
Home, l'ha renovat dos anys, deuen pensar que...
Bueno,
no, jo estic d'acord...
Sí, Flick, si Flick se la vol jugar amb el Szczęsny de suplent, té sentit que demà jugui Joan Garcia i Ter Stegen marxi al Girona. Jo no sé si me la jugaria amb el Szczęsny de suplent, amb una semifinal i amb una final de Champions.
Llavors el que has de fer és cedir Szczęsny al Girona, perquè tenir tres porters... Sènior, jo no ho acabo d'entendre.
No, però bueno, però si la Samu diu que...
Tenir tres porters sèniors té sentit perquè no et passi el que et va passar precisament quan vas portar Szczęsny, que és que se't pugui lesionar Ter Stegen al febrer i aleshores et quedi sense porter suplent.
El Szczęsny d'aquest any no és el mateix que el de l'any passat.
No,
el de l'any passat estava per jugar,
bueno, estava jugant.
I aquest any jo crec que ja no està per jugar.
Sí, sí.
Per tant, és que avui ho parlàvem amb la redacció amb el Costa i és un debat d'un altre dia, no d'avui, però és possible que el Barça l'estiu que ve hagi de sortir a buscar un porter si no es creu ningú del planter, si es creu algú del planter ja per ser el segon porter.
Bueno, depèn si l'any que ve Ter Stegen no vol marxar, ja tens Joan Garcia i Ter Stegen.
I Szczęsny.
Té dos anys.
És que jo...
Szczęsny té un només un que el Barça pot tancar, si vol.
Acceptant el que dieu, que jo tampoc no veig una gran diferència entre l'Szczęsny d'aquest any i el de la temporada passada, però acceptant que tinguéssim...
Jo crec que la mentalitat, déu-n'hi-do.
Això podria ser. Bé, però vull dir que l'any passat...
però l'any passat venia a jugar. Aquest any ell ha assumit que
l'últim que recordo d'acompanyant és un festival clàssic.
Ho ha dit, crec que el seu germà ho va dir, que li fa mandra jugar. Vull dir que estem... Bueno, perquè com a futbolista de vestidor, Hansi Flick el valora molt. O sigui, el valora moltíssim, de debò.
O sigui, és Pinto.
No sé si és millor.
Jo
crec que té una trajectòria bastant superior.
No, ja ho sé.
El tema és que ara mateix la situació d'Estens està per ser tercer porter, no sé segon porter.
Això és evident. Sí, però que jo dic que l'estiu vinent, que ara ens n'hem anat a l'estiu vinent, l'estiu vinent Estens tindrà contracte, vull dir...
Sí, i te'l quedaràs de tercer.
I Ter Stegen també tindrà contracte, eh?
Això...
I Ter Stegen ja no tindrà a l'escenari del Mundial.
No, que, el que no, no veig per enlloc és que no hem d'anar a fitxar un porter.
No, Stensne està per ser el porter suplent del Barça i quan aquesta temporada Joan García ha estat lesionat, Stensne va jugar al Bernabéu i va ser el millor jugador de l'equip. O sigui, no entenc per què hauria de ser el tercer porter. No, o sigui, se l'han quedat com a suplent, a l'entrenador li agrada, és un jugador que compleix i que quan el necessitin estarà allà. No serà el millor porter suplent de la història? Doncs segurament no, però és un porter que et dona rendiment.
Una cosa és per un partit i una altra cosa és per una baixa de dos mesos, que ja ho vam veure, que per una baixa de dos mesos un dia va estar bé, que és el Bernabéu, que és el que recordes.
És el que va passar quan Valdés el sessió en el 2014 i aleshores ha de jugar amb...
Pinto,
contra l'Atlètic de Madrid, que es trau un gol des de 40 metres i juga a la final de la Copa i passa el que passa i acaba sense guanyar la Lliga ni la Copa, ni la Champions. Lo qual, bueno, el tema aquí, el tema és una cosa de gestió de vestidor.
L'any passat guanyes Supercopa i Copa amb...
Sí, però, però cert que tenia un rodatge, no?
Respecte a l'escenari que planteja l'Oriol, que és que ara se deixi Ter Stegen al Girona fins al juny i al juny torni cap aquí i torni a tenir contracte, no hi veig el guany pel Barça de cedir-lo al Girona. És a dir, el Barça s'ha de garantir, ara que té l'arma que ell vol jugar al Mundial...
El Barça, si es pot estalviar 3 o 4 quilos, per l'economia del Barça, déu-n'hi-do,
El problema el tornarà a tenir el juny.
Sí, el que passa...
Si es pot estalviar 3 o 4 milions pel jugador que no comptarà res...
Però si
passa't
el compromís de deixa'm jugar perquè a l'estiu tindré més opcions de sortir, d'acord, però si ell s'enroca a quedar-se, aquí ja no hi veig el...
Però tu creus que el Barça està per prescindir de 3 o 4 milions, que és el que cobra Cancelo? O sigui, amb el que deixes de pagar-li a Ter Stegen, pagues la fitxa a Cancelo.
3 o 4 milions, estàs suposant que Ter Stegen en perdona 3, perquè el Girona més d'un, un i mig no pagarà.
Correcte, sí.
Ah, no, si Ter Stegen en perdona 3, potser sí que ets una contra.
Si vol anar al Mundial, que és el que dic, si demà Ter Stegen no juga, perquè juga Joan García, l'única opció que té Ter Stegen d'anar al Mundial és anar al Girona. Ell haurà de dir, què vull, els diners... el Mundial, haurà de decidir ell.
Hem marxat per la tangent. La pregunta original era qui ha de jugar demà a Santander, a la porteria?
Jo crec que ha de jugar Stesne. Primera, perquè li dones...
Aquesta l'entrava, ja, dels teus calculs, Jordi.
Aquesta no me l'esperava.
Demà sí. Perquè, si no, li dones peixet a Ter Stegen i s'ho creu, i aquí hi ha el tema dels intangibles, que Flick ja des del principi ja no volia a Ter Stegen al vestidor, perquè la temporada passada va anar com va anar quan ella pressionava. Jo crec que està assumint una mica més el rol, però el tema del Mundial, doncs, li dones una miqueta de que s'ho pugui creure, es pot acabar quedant i pot pressionar per altres coses. Amb la qual cosa, tu fas demà jugar a Stesne, i a partir de quarts de final, que venen les garrofes importants, fa jugar a Joan García. Que és una cosa que no només va fer Flick la temporada passada, sinó que Koeman i Xavi ja ho van fer. Sí. Ja... Ter Stegen no va començar jugant la Copa i va acabar jugant...
Però normalment aquest partit de demà li dones al porter que creguis que li has de donar la Copa o al teu segon porter per tenir-lo mínimament motivat i rodat. Sembla que Stensen no necessita ara mateix molta motivació. Gairebé li poses en un problema si el fas jugar demà a Santander. Per l'actitud que ell mateix reflecteix a les seves entrevistes.
Depèn del pla i dels objectius que tinguis.
El Sergi vol que jugui Stensen.
Si el Barça es vol estalviar uns diners i estalviar-se tenia Ter Stegen al vestidor,
El Sergi vol Stens i hi ha una part de mi que el vol entendre. Ruth, ha fet el segon al Barça, el Johan Cruyff.
Sí, un gol de Clàudia Pina des de la frontal, un gol de lluny que ha tocat a una rival, que s'ha estrellat al travesser, que ha acabat entrant. Un golaç per les coses que han passat. El segon del Barça, ara ja som al minut 22 de la primera part. Barça 2, Atlètic de Madrid 0, el primer d'Alexia, el segon de Pina.
Tenim un Stensne, l'Oriol abans de pronunciar-se ha fet un circumloqui i ara li demanarem que triï.
Sí, com diu el Salmú, Stesne està bé i Flick hi confia plenament, Stesne.
Toma, dos Stesnes.
Jo sempre he cregut que els equips que juguen Lliga i Champions, la Copa ha de ser pel porter suplent. Llavors, jo crec que Ter Stegen, si vol al Mundial, que se'n vagi amb un altre equip.
Però aleshores...
No pot acceptar-ho.
No, només dir una cosa respecte als arguments que dona l'Oriol. quarts i semifinals també li donaries a Stensne.
Sí, sí.
Ah, és a dir, tu li donaries tota la copa.
I un asterisc, jo no. I un asterisc. Si Ter Stegen es queda, per mi és el segon porter, llavors Ter Stegen.
Molt bé. Marta.
Jo tinc un guirigall al cap. De veritat,
clar, és que t'han complicat molt la vida. Era molt
massa,
fàcil.
Massa, perquè de veritat jo ahir pensava que demà jugaria Ter Stegen. Jo ho pensava. Perquè surti o no surti, és un porter que ara mateix està a les files del Barça. És veritat que si juga, és un missatge que va a la resta de clubs d'estar bé, i si no juga, si juga i es pot lesionar, pues, te la menges. Llavors, vist per aquesta banda, entenc que Flick no el vulgui posar perquè és un missatge cap a Ter Stegen, de dir, ja no confio, o sigui, està claríssim que no confio en tu, no seràs ni el porter de la Copa, però davant d'aquesta situació, jo penso que hauria de jugar Joan García.
M'apunto a
la Marta. Jo penso que sí, perquè al final, i jo confio en Chesney, a mi l'any passat em va agradar moltíssim, però ara mateix Joan García, per mi, el nivell que està i com està l'equip, no el pots treure, no el pots treure de l'11, perquè bàsicament, si després hi ha una suposada final de Copa, jo crec que jugaria Joan García, llavors seria bastant injust per Chesney.
Això és el que farien el Sergi, l'Oriol i la Marta. Després, a la Lotto Hansi, us preguntarem què creieu que farà Flick. Passo un moment per Fontajau. Xevi, el lampista no se'n surt?
Ai, senyor. Ai, senyor. No. És que... No. Jo crec que quan se'n surti, Roberto Íñiga, del tècnic de l'Uni, haurà assassinat algú, perquè... està nerviosíssim, vaja, com tothom.
És bèstia, eh?
Una cosa de 5 minuts. La imatge és lamentable.
I no fa pinta que...
Mira, ara ha portat, com... veig un tio que deu ser el manyà del pavelló, que ha portat com una caixa, jo crec que amb un nou marcador, i l'estan intentant instal·lar. Però, clar, han trigat que 26 minuts a fer això, i encara espera que n'hi haurà 10 més. De moment, el bo és que tothom està esperant aquí, tot el públic, No ha marxat, però...
Perdona, el marcador que no va és el principal? No va el marcador de 24 segons? No, què és el que no
jo
va?
Diria que és avui diria que és el principal.
Ah. I sense marcador principal no es pot jugar, entenc.
No, pel que he vist, no.
Pel que és evident que no. Sí,
pel que he vist, no. Mira, ara l'estan canviant. Ostres, ara. És que l'imatge és xula, eh? Sí? Estan traient els cables, estan traient el... És que jo ho havia fet, això, de... En aquesta espècie de joysticks anar jugant amb el marcador, i ara crec que l'estan canviant, a veure.
Mira,
si aquest
funciona. Mira, a través d'Esport 3 ara mateix ho estem veient.
Uital, sí, és això.
Sí.
És exactament això. Xapa i pintura.
La gent que ho està fent... Ah, sí, ara surt un senyor de sota la taula, anava a dir, la gent que ho està fent no fa cap pinta de ser lampista, vull dir que ens hi podem estornar.
No, sota la taula.
Una estona,
però...
Sí, ara,
aquest
ara,
és el manyà, ara, el que veia ara.
Ara hi ha un senyor, un operari, que sí que sembla que sap el que es fa. En fi, de seguida que comenci el partit, tornarem amb el Xevi, perquè tenim la primera curiositat de la tarda. Fins ara, Xevi.
Fins ara.
Tancat tema porteria, ni que sigui de manera momentània, Salmo, pel que fa a la resta de peces, la resta d'efectius de demà, què n'ha dit?
A veure, té la baixa, recordem-ho, de Frenkie de Jong, després de la targeta vermella que va veure contra el Madrid a la final de la Supercopa, a més de Christensen i Gavi. Tampoc Dro, que ha fet treball específic, ni Jofre Torrents, que va ser titular contra el Guadalajara, però ni ahir ni avui s'ha entrenat amb l'equip. I la gran novetat de João Cancelo, que avui ha fet el primer entrenament amb l'equip.
João.
Cancelo ha jugat 3 partits des del mes d'octubre, però Flick assegura que demà està per tenir algun minut. Ha dit, i sobre si hi haurà o no rotacions. D'entrada, recordar que Flick segurament no és l'home més fanàtic del món pel que fa a les rotacions. Per exemple, contra el Guadalajara, setzens, Lamin va ser titular, Eric va ser titular, Frenkie va ser titular, o Fermín i Rashford. I l'any passat...
Frenkie en aquell moment
era suplent. Això és veritat, sí. I l'any passat, a setzens, contra el Barbastre, va jugar Íñigo Martínez de titular, Koundé, Pedri o Lewandowski. Això sí, assegura que hi ha alguns futbolistes que necessiten descans.
Tenim un dia més i alguns jugadors estan una mica cansats. Hem de tenir cura d'això. Falten 24 hores encara i demà decidirem.
Molt bé, doncs d'aquí una estona a la Lotto Hansi escatirem si els nostres col·laboradors creuen que demà hi haurà moltes o poques variacions. M'imagino que unes quantes, però potser no tantes com imaginem, com diu el Salmo Ripel, que fa la ressaca de Supercopa, com està l'equip, etcètera. N'ha dit alguna cosa?
No, ell està... No, estàs... Li hem preguntat
un parell... Dic, perquè és que a mi el partit de demà fot més poc una pedregada.
Li hem preguntat un parell d'ocasions per la final de la Supercopa i per, sobretot per les ocasions que va tenir el Madrid a la recta final del partit, i ell assegura que està molt tranquil. De fet, en un moment donat ha dit: no, no, si jo estic molt, molt satisfet de la porteria que tenim amb Joan García i Tec. Veus?
Molt bé. En fi, ara no, no tornis a burxar la Sònia, que no, està no, molt sensible no, no, amb aquest... No, no. Està no, molt no, sensibilitzada no. amb el tema... Va, que ens...
Amb el tema Shenzhen, sobretot, estic sensibilitzada. Sí, sí.
Després, el Salmo ens acosta què ha dit Hansi Flick sobre la sortida, sobre el relleu a la banqueta del Madrid, però ara ens espera un exentrenador del Barça amb seu a Santander. I quan parlo d'un ex-entrenador del Barça, parlo d'un entrenador que s'hi va convertir tot just per aquestes dates, després de la Supercopa del 2020, quan Ernesto Valverde va ser destituït i el Barça va triar Quique Setién, entre altres càrrecs, llegenda absoluta del Racing de Santander, el rival demà a la Copa. Quique Setién, bona tarda.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues bien, tranquilo.
Quant de temps sense parlar amb vostè? Com va la vida, no sé si post-futbol, perquè després del Barça ha entrenat vostè al Villarreal i algun altre equip. En quin estadi de la professió el trobem ara mateix?
Mira, perdona, pero no te entiendo muchas cosas.
Digo que después de la etapa del Barça estuvo en Villarreal y en alguna otra aventura.
En China.
¿En qué estadio profesional encontramos ahora mismo?
Ahora mismo estoy descansando. Ahora no estoy entrenando. Vine de China hace 2 meses y de momento... pues no estoy trabajando, claro, estoy parado. Estoy recuperando, reflexionando de ejercicios espirituales.
Descansant, però no el donem per retirat.
Perdona.
No, continuem en castellà, si no ens entén en català.
Sí,
que
no le damos
por retirado, de los banquillos.
Bueno, en realidad ahora mismo no es que tenga muchas ganas de volver a entrenar, pero esto ya me ha pasado otras veces. Luego te empieza a picar el gusanillo y si aparece algo que sea interesante, pues a lo mejor lo volvemos. Esto no podría decírtelo ahora mismo si voy a seguir o no, esa es la realidad.
¿Si le imagino viendo fútbol a todas horas o por lo menos...?
No,
¿no?
Tampoco es eso. No.
Bueno,
no, hay otras muchas cosas que hacer. Ahora ya digo que estamos de ejercicio espiritual. Es verdad que veo algunos partidos, pero solamente de los equipos que me gustan.
Bueno, pues irá mañana.
No lo veo todo. No.
Por lo menos irá mañana al Sardinero.
Lo veré desde casa. Ah. Hace ya varios años que no vuelvo, que no he ido al Sardinero y veo los partidos ahora más tranquilo en casa, yo creo.
¿Hay ganas en Santander de ver el Barça?
Muchas. Ha habido entre la posición del Racing ahora mismo, ya lleva varios años en el que la afición pues se ha sumado masivamente al Sardinero y el Racing está jugando bastante bien desde hace 3 años. Tenemos un entrenador que a mí personalmente me gusta porque ha conseguido que el equipo juegue bien al fútbol y ha asociado a una serie de futbolistas que tienen calidad y que están muy bien. Y bueno, nos tienen los primeros ahora mismo y la gente pues está apoyando mucho al equipo y vamos a ver, tenían ganas de ver un partido ahora quizá para saber la respuesta que podría tener el Racing una vez que suba este año a Primera División, si es así, ¿no?
Eso le iba a preguntar. El Racing es líder de segunda a pesar de la derrota del fin de semana contra el Zaragoza.
se cargó al Villarreal en la ronda anterior. ¿Se imagina dándole un susto al Barça mañana o son palabras mayores?
Bueno, en realidad todos sabemos cómo es el fútbol, ¿no? A veces nos sorprende, nos hace regates que no esperas, ¿no? Y, hombre, seguramente a 10 partidos pues ya sabríamos que el Barcelona sería vencedor, pero a un partido siempre puede pasar cualquier cosa, ¿no? No sé si el Barcelona, no sabes, tampoco en el Racing sabes exactamente quién va a jugar, ni la motivación de los jugadores del Racing pues será alta, y los del Barcelona pues evidentemente pensarán que el partido pues va a resultar más sencillo que el último que jugaron, por lo tanto la motivación seguramente no será la misma, y quizá lo pueda aprovechar el Racing, ¿no?
¿Cuál le parece que es la gran virtud de este Racing, aquello que puede dañar al Barça?
Bueno, yo creo que si es capaz de mantener el mayor tiempo posible el balón, yo creo que le puede hacer daño, porque tiene jugadores de calidad, y al Barcelona pues le cuesta defender a veces. Es verdad que el último partido estuvo bastante mejor en este sentido, pero todos los equipos le generan alguna ocasión de gol, ¿no? Y luego, pues evidentemente tendrá que defenderse. Pero yo creo que, claro, si el Barcelona aprieta la salida y es capaz de conservar el balón como lo hace habitualmente durante demasiado tiempo, pues ahí las posibilidades del Racing se van a reducir bastante.
Por lo que veo, el sistema defensivo del Barça de Flick le parece el talón de Aquiles. ¿Qué es lo que le gusta más del Barça actual?
Bueno, yo creo que me gustan muchas cosas, ¿eh? Me gusta porque, claro, yo entiendo que el Barcelona todavía necesita algo de tiempo para recuperar de verdad el estatus y el nivel que ha tenido, no a nivel aquí en España, sino a nivel en Europa, ¿no? Yo creo que tienen demasiados jugadores jóvenes y que todavía les falta un poco de pozo, de experiencia y de leer mejor muchas situaciones, ¿no? Es verdad que el día que están inspirados, pues pueden ganar a cualquiera, evidentemente, ¿no? Pero todavía no se ha encontrado un equilibrio real entre la capacidad para atacar como atacan y luego también ser consistentes atrás, ¿no?
A menudo aquí nos planteamos cuál es el jugador más importante del Barça o más desequilibrante o que tiene más peso en este Barça de Hansi Flick, y la verdad es que por momentos cuesta ver si es Rafinha, si es Pedri, si es Lamine Yamal, si incluso si es Joan García, que hizo, por ejemplo, una actuación espectacular en el derbi. ¿Usted a quién tendría sí o sí en el seu equipo, si le dan a elegir?
Bueno, a cualquiera de los que me has nombrado, por supuesto que uno querría tenerlos en su equipo, ¿no? Uh-huh. Es obvio, ¿no? Pero, hombre, a mí me parece que Pedri, el Barcelona depende mucho de Pedri, ¿no? Aunque a muchos jugadores les veo francamente bien, a Frenkie le veo muy bien, el otro día ha hecho un gran partido, Rafinha, pues exactamente igual. Lamine, pues, desde luego, ¿no? Si tiene esos detalles de inspiración y ese desequilibrio, pues evidentemente yo creo que el jugador más importante ahora mismo en el Barcelona es Pedri. De la misma manera que lo es en la selección. Es un jugador diferente. Yo creo que los jugadores de medio campo en el Barcelona son tremendamente importantes, el conocimiento que tiene él de las situaciones, la capacidad para desequilibrar y para generar juego desde esa posición le ayuda mucho al equipo en general, ¿no? Casi siempre, ¿no?
Uh-huh. Ha cintado a Frenkie de Jong, que es de los pocos que estuvo, que queda de su etapa.
Sí.
Y Frenkie de Jong, por ejemplo, el otro día hizo una gran final en la Supercopa, pero acostumbra a ser bastante discutido popularmente. En cambio, siempre ha sido defendido más por sus entrenadores. ¿Es difícil, se cuesta más apreciarlo desde fuera que desde dentro?
Bueno, yo no sé. Yo creo que lo que hay que valorar realmente en un jugador es si está haciendo todo lo que puede hacer y todo lo que es capaz de hacer. Y yo creo que Frenkie de Jong siempre está a un nivel bastante alto. Yo creo que le influye mucho el estado general del equipo, pero es un jugador que, no sé, ataca, defiende, es capaz de generar situaciones de control, y luego defensivamente el otro día resolvió un montón de situaciones que Pedri, por ejemplo, eso no lo puede hacer. Y hay que encontrar un equilibrio siempre en los equipos. No puedes, seguramente habrá algún jugador mejor, pero me parece que es un futbolista extraordinario, y que su nivel de rendimiento es permanente. Su alto nivel de rendimiento es constante. Nunca le he visto a Frenkie de Jong jugar mal. Nunca.
Le pregunto por otro jugador que tuvo a sus órdenes, por Messi. Usted y Koeman fueron los últimos entrenadores del Barça que lo tuvieron a sus órdenes, y francamente daba la impresión que cuando se fuera Messi el Barça tardaría mucho en volver a levantar el vuelo. Y no se trata de comparar a nadie con Messi, pero parece que no ha tardado tanto. No sé si lo comparte o cree que todavía estamos lejos de aquella etapa.
Bueno, yo creo que la etapa del Barcelona, que ha tenido durante los últimos años, justo antes de llegar yo, ha sido una etapa que es muy complicado volver a vivirla, porque no solamente estaba Messi, había una serie de futbolistas y sobre todo el contexto en el que juegan y jugaron todos esos jugadores. Realmente nadie ha tenido la capacidad para desequilibrar como Messi, eso es obvio, ¿no? Pero todo se acaba y todo termina. Las cosas no duran siempre. Ese proceso hay que vivirlo. Es un ciclo extraordinario que quizás se ha alargado demasiado, pero hay que pagar la cuota después, porque una serie de futbolistas que han sido excepcionales ha llegado un momento que ya no tienen la misma ilusión y las mismas ganas que tiene ahora, por ejemplo, Pedri o las que tiene Lamine Yamal o otros jugadores jóvenes que llegan y que ojalá que les podamos ver durante tantos años como han estado. Pero juntar a ese elenco de jugadores como ha tenido el Barça, pues es muy complicado. Esto yo creo que le ha pasado a muchos equipos. Cumplen esa etapa y luego pues hay que tener paciencia y darse un margen para volver a tratar de conseguir crear algo como eso, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que no digo que no lo pueda hacer, pero lleva su tiempo.
Uh-huh. Sí, decía antes que ve muchos jugadores jóvenes para que, por ejemplo, puedan llegar lejos a Europa. Por contra, desde el punto de vista del entrenador, un vestuario joven, imagino que es bastante más fácil de gestionar que el que le tocó a usted, por ejemplo.
Hombre, pues por supuesto. Claro, todo el mundo envidia ahora a Hansi Flick. Es un grandísimo entrenador, pero tiene una plantilla con la que se puede jugar y trabajar, vamos, con de manera totalmente diferente a como me tocó a mí, porque tú solamente tienes que ver las caras de los jugadores, o sea, están pasándolo bien, están disfrutando, disfrutan de lo que hacen. Además, el contexto se lleva fenomenal, o sea, hay un entorno, un clima totalmente diferente. Uh-huh. Y Hansi Flick es un hombre exigente que se le ve y desde luego tú puedes ser muy exigente, pero si lo que tienes ya ya no pueden ir a 35 kilómetros por hora, pues ya tienes un problema, está claro, ¿no? Ahora tienes ilusión y además vas a 35 kilómetros por hora, a veces puedes alcanzar esa velocidad, ¿no? O correr como corre Rafinha, que un día le vi que dio 1400 metros alta intensidad. Claro, tú tienes jugadores así, pues evidentemente todo es mucho más fácil. Y si tienen calidad, ni te cuento.
Se quedó con ganas de que le dejaran trabajar, por lo que veo.
Bueno, quizá en otras circunstancias yo jamás hubiera ido a entrenar al Barcelona, está claro. Uno es perfectamente consciente de lo que es y de lo que ha sido y de las posibilidades que he podido tener. La realidad es que, por supuesto que me hubiera encantado tener el equipo que tiene ahora Hansi Flick. Lo hubiera cambiado por todo lo que tenía entonces, está claro.
¿Por todo?
Porque, claro, por supuesto, pero por todo, además, sin hacer ninguna excepción. Me dices, coge esto, coge aquello, vamos, porque no es lo mismo. Tú, está tu trabajo, tus ilusiones, y tú estás con gente que tiene ilusión. Y la ilusión y el entusiasmo pues es importantísima para poder hacer las cosas que uno quiere, ¿no? Cuando tienes que estar mirando para otro lado a veces, pues realmente ya no es tan agradable.
Su etapa duró, como decía Sonia, seis meses, acabó de manera abrupta con el 2-8 de Lisboa.
Exactamente ocho, pero porque estuvo la pandemia por medio, claro.
Sí. Y además hubo un epílogo judicial bastante desagradable que por suerte creo que ya está resuelto.
No,
está resuelto.
No. ¿Ah? Sí, está resuelto, pero no llegamos a
no,
juicio.
No llegaron a juicio, llegaron a un pacto antes.
No, hombre.
Bueno, en cualquier caso, el Barça ya no le debe dinero, por decirlo en plata.
No, yo llegué a un acuerdo 5 días antes de que se produjese el juicio, llegué a un acuerdo con el Barcelona, es verdad que tardaron un año en ofrecérmelo, pero 5 días antes del juicio firmamos un acuerdo y lo han cumplido a rajatabla y no hay nada que decir del Barcelona.
¿Le da para que le quede un buen recuerdo de aquella etapa?
A mí del Barcelona siempre me quedará un buen recuerdo de la institución como tal. Yo he sido... el Barcelona me ha hecho disfrutar mucho del fútbol. He estado 15 años de mi vida esperando que cada día llegaran los partidos del Barcelona para verle jugar, porque me ha encantado y he disfrutado mucho con su fútbol. Otra cosa son las personas que se cruzan contigo en el camino durante una etapa, pero esto no tiene nada que ver con el Barcelona. El Barcelona es la institución que es a la que uno admira por muchas cosas y por lo que me ha ofrecido y lo que he podido disfrutar de ella. Otra cosa, como digo, pues son las personas, no solamente en el Barcelona, en otros sitios que te cruzas, evidentemente, igual que en el Racing, en el equipo de mi tierra.
Cuando hablamos de personas que no le permitieron disfrutar, ¿hablamos solo de fuera del campo o también de vestuario?
Hombre, de dentro del campo y de fuera. Yo siempre me acordaré de las personas que me han dejado una huella profunda, no solamente como futbolistas, sino como personas. Me parece, defiendo mucho valores que realmente me parecen importantísimos en la vida. Y esto para mí es mucho más importante que ser un buen futbolista o admirar. Tú puedes admirar a un buen futbolista porque juega bien. Pero yo admiro más a las personas. Y si vienen acompañadas de ser buenas personas, pues entonces les pido la camiseta, ¿me entiendes? Y la pongo en un marco como tengo a muchos en casa, ¿no?
Uh-huh. Evidentemente. ¿Guarda alguna del Barça?
Sí, tengo varias.
¿De quién?
Sí.
Si se puede saber.
Bueno, tengo una de Busquets y realmente tengo otra de Messi. Pero la de Messi me la regaló cuando no le conocía. Estando en el Betis.
Luego la cosa se complicó, entiendo, Quique.
Bueno, nunca es fácil.
Le voy a preguntar porque es que llevamos toda la entrevista y a mí se me aparece el nombre de Messi cuando usted ha dicho que los cambiaría, por ejemplo, a todos los jugadores que había entonces por los que hay ahora. Es evidente que eso significaría no haber entrenado al mejor de la historia. Por lo que dice, por lo que se le intuye, desde su etapa en el Barça, usted, el digamos que la etapa profesionalmente y personalmente con Messi le decepcionó respecto a sus expectativas.
Vamos a ver, yo para mí entrenar al Barcelona fue algo, no voy a decir que lo estuviera persiguiendo, porque para mí en principio parecía que era una situación imposible. Está claro. Luego es verdad que tienes unas expectativas enormes porque estás entrenando a los mejores jugadores del mundo y a un club que admiras y que le has seguido y que tiene un estilo de juego que tú defiendes, y que llegas a ese equipo y que no tienes que decirle, no tienes que enseñar nada a nadie, porque ya, de hecho, yo he aprendido de ellos, ¿me entiendes? Entonces, luego está el día a día y las relaciones que tienes y la gestión, ¿no? Y en esto, pues ha habido clubes en los que he estado tremendamente a gusto y otros que he estado menos. Y desde luego, en ese sentido, las dificultades que me encontré en el Barcelona, pues no me hubiera gustado haberme las encontrado. Porque supongo que esto era así. Y realmente no fue solamente conmigo, porque siempre te informas, ¿no?, de cómo funcionan las cosas y te hablan y te dicen, ¿no? Ya hubo alguien en su momento que estuvo en el Barcelona muchos años, un grandísimo futbolista del Barcelona, que me dijo un día: te vas a ganar hasta el último euro que vas a ganar.
Se dice el pecado, pero no el pecador, ¿eh?
Claro, hombre, está claro.
Vale.
Por lo que está explicando, yo veo cierto paralelismo con lo que le ha pasado a Xavi Alonso en el Madrid, que por lo que explican, no ha acabado de hacerse con el vestuario. ¿Le parece que hay paralelismo, bueno, o no tiene nada que ver?
Yo creo que yo no desconozco totalmente cómo es el vestuario del Madrid y la situación que haya vivido Xavi Alonso. Desde luego no he entendido muy bien que le hayan cesado, porque ya Xavi Alonso, en todos los sitios donde ha trabajado, lo ha hecho francamente bien. Yo recuerdo verle aquí con la Real B venir a jugar al Sardinero y el equipo nos dio un baño tremendo y jugó espectacular. Hemos visto en el equipo alemán y su equipo ha jugado francamente bien. Luego, claro, a este nivel de Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, equipos grandes, pues evidentemente aquí lo único que vale es ganar. No hay tiempo. Pero yo he visto mucha mejoría en el Real Madrid en muchos aspectos, que es por lo que no entiendo muy bien por qué le han cesado, porque yo creo, claro, si miras los resultados, pues a lo mejor, pues vale, pues te tienes que ir. Pero a veces no solamente son los resultados, necesitas tiempo y años, a veces, para llegar a hacer lo que tú quieres hacer. Claro, y quien tiene tiempo normalmente acaba jugando bien, llevándolo a cabo y ganando. Y realmente esta oportunidad no se la han dado a Xavi. Otros entrenadores sí la han tenido y se ve. El mismo que tenemos nosotros en el Racing lleva unos años mejorando al equipo. El año pasado éramos peor equipo defensivamente. Este año vinieron algunos jugadores que cambiaron esto y podemos ir mejorando al equipo, las ideas y demás. Si no tienes tiempo, pues claro, si nada más estás pensando en el resultado, pues evidentemente estás condenado. Y es verdad que los entrenadores, pues ya lo sabemos, somos la pieza más débil de todo este circo. Es lo que hay. Lo tomas o lo dejas y no te dedicas a otra cosa. Pero la realidad es esta, ¿no? Aquí no vale, da igual cómo juegues, con tal de ganar, da lo mismo. Aunque el mejor sea todos los partidos tu portero, si ganas no pasa nada. Pero esto no está bien, claro. Para ganar tiene que ser la consecuencia de hacer las cosas bien, en general, ¿no? En fin.
Doncs hem trucat al Quique Setién per parlar del Racing Barça de demà, però la veritat és que la conversa ha derivat gairebé en un epitafi sobre la seva etapa al Barça i en general sobre com funciona el món del futbol. Quique, un placer hablar de nuevo con usted. Mucha suerte y un abrazo fuerte.
Gràcies, igualment.
Ara digerirem tot el que ens ha explicat Quique Setién. Farem una petita pausa i ara venim.
Recupera aquesta entrevista i molts més continguts a catradio.cat o a l'app de Catalunya Ràdio i Esport 3. Campus Barça Academy Esport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts. O dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
La Universitat Oberta, de Guàrdia i Dama, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Sovint a la vida, els veritables motius pels quals fem les coses els sabem al cap del temps, retrospectivament, i no al moment de fer-les. Dels homes i els dies, de David Vilaseca.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Dos minuts i les 8. S'ha fet la llum a Fontajau. Mai millor dit, Xavi Soler. Ha arrencat l'Uni Galatasaray.
Amb 55 minuts de retard, però ha arrencat el partit. De fet, fa pràcticament dos minuts, amb primers avantatges de l'equip turc, que ara guanya del màxim avantatge 4-8 més 4 pel Galatasaray.
El descans també, després hi anirem. Al Barça 2, Atlètic de Madrid 0 de la Lliga F. Li han anul·lat un tercer gol al Barça per un fora de joc molt clar d'Eva Payor. Ara parlarem amb la Ruth. Abans, Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Per tancar la prèvia del Racing Barça, què en diu l'entrenador càntabre d'aquest partit de demà?
Doncs mira, el partit ha generat, com és evident, una gran expectació a la ciutat de Santander. Han passat 13 anys des que el club càntabre es va enfrontar a rivals de la màxima categoria com el Barça. Tot i això, el tècnic del Racing, José Alberto, té clar quin és l'objectiu de la temporada, sense perdre la vista, però el que suposa enfrontar-se a un rival de màxim nivell.
contra posiblemente el mejor equipo en el estado actual de forma, por número de partidos ganados, por el reciente título, por el juego, por muchas situaciones, ¿no? Pues al 50%. En el momento que el balón empieza a rodar, al 50%. Hay 11 contra 11 y vamos a intentar ponerles en dificultades.
Caramba, molt bé, sí, sí. Molt optimista. Yeah.
Déu-n'hi-do l'optimista que ha estat l'entrenador, qui per cert ha dit que no ens preocupem, que hi haurà passadís.
A mí me importa cero lo que piensen los demás. Nosotros somos deportistas de élite, profesionales, y como deportistas profesionales, si viene al Sardinero, creo que es de club señor y de deportistas, pues por encima de todo, el hacerle el pasillo a cualquier equipo.
Molt.